Doncs home, benvinguts a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Iniciem tot seguit l'Espai Solidari, aquest espai que fem en col·laboració amb la Unitat de Cooperació, Solidaritat i Pau de l'Ajuntament de Sant Boi. Tot a punt, les notícies, l'agenda, la música d'arreu del món i l'entrevista d'actualitat. Doncs iniciem aquest espai solidari, com sempre, des de la Unitat de Cooperació, Solidaritat i Pau de l'Ajuntament de Sant Boi. Saludem a la Marta Massanés. Marta, què tal? Bon dia, benvinguda.
Molt bon dia, Mònica.
Doncs tot a punt, hem dit les notícies, l'agenda, la música i també l'entrevista d'actualitat. Avui parlem amb l'ONG Sonrises de Bombai. Parlarem, evidentment, dels diferents projectes que té l'actualitat i també del futur d'aquesta ONG, Sonrises de Bombai, però sobretot de la relació amb Sant Boi, perquè amb dues vessants ens han visitat recentment, amb una xerrada i també amb una exposició fotogràfica. Per parlar d'aquests temes tenim contacte directe amb la responsable del Departament de Comunicació, Isabel Martínez. Què tal? Molt bon dia i benvinguda a Ràdio Sant Boi.
Hola, bon dia.
Doncs en primer lloc et volíem copsar una miqueta la vostra impressió de com anar aquesta visita a Sant Boi del passat 23 d'octubre amb aquesta xerrada a la Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer sobre la realitat de la Índia.
Doncs la veritat que vam estar molt contents perquè va ser una xerrada molt interessant. En aquest cas no vaig anar jo, va anar una companya meva. I, bueno, hi ha vegades que no, el contacte amb el públic potser és més fred i aquesta vegada es va obrir un debat interessant, no? I, de fet, el que comentaves també, convidar totes les persones que encara no hagin anat a veure l'exposició de fotografia Bombai en blanc i negre, que estarà fins al 15 de novembre, perquè la veritat és que és una bona oportunitat, a partir de les fotografies d'en Francesc Melcion, per veure quina és la realitat que es viu, no?, als barris més pobres de la Índia, i per entendre aquest context on Sonrises de Bombai desenvolupem la nostra feina.
Exacte, és una manera de conèixer directament el que passa allà a la Índia i també de conèixer-vos una miqueta vosaltres, no?, a l'ONG Sonrises de Bombai, amb aquestes dues vessants, amb la xerrada i amb l'exposició. Quina acceptació ha tingut? Ara la tenim a Sant Boi, però amb d'altres ciutats que heu visitat, quina acceptació ha tingut?
La veritat que és una exposició que agrada molt i darrerament està movent-se moltíssim per moltes biblioteques i diferents ciutats de Catalunya i també fora de Catalunya. La veritat és que, bueno, el Francesc té una capacitat de captar, no?, amb el seu objectiu allò que volem destacar i allò que volem transmetre. I, bueno, la veritat és que agrada i ajuda sobretot. El més important és que, a banda de la part estètica, que és molt bonica, vull dir que són fotografies de molta qualitat, ajuda molt a transmetre i entendre on treballem.
Mm-hmm. És a dir, que la intenció és aquesta, no?
Sí,
deia que la intenció és aquesta, que es conegui una miqueta més la Índia i que es conegui també la vostra feina i la vostra ONG.
Sí, les persones que no han tingut l'oportunitat d'anar allà, clar, potser, no? La Índia és tan gran, tan immensa i tan heterogènia i, clar, costa a vegades entendre quin és aquesta idiosincràsia d'una ciutat que és una ciutat plena de contrastos, que et trobes, bueno, la tecnologia més puntera, el luxe més bèstia i al costat, a 2 centímetres, et trobes doncs barris i barris on la pobresa és realment extrema, no? I entendre aquests contrastos, entendre com passa això en una societat on la democràcia és més antiga, molt més antiga que la nostra, per què passa quan aquesta Constitució reconeix tota una sèrie d'igualtats que a la pràctica es veuen vulnerades, doncs és molt interessant.
Uh-huh. I Isabel, bon dia.
Hola.
Quina és la impressió que reben o comenten les persones un cop han vist l'exposició fotogràfica? Quin és el regust que deixa? Els impacta?
Jo crec que això que us acabo de comentar, no? De fet, el títol jo crec que és molt explícit, aquesta idea de Bombai en blanco i negro, no és només perquè moltes de les fotografies són en blanc i negre, sinó perquè és el contrast, no? És el que vols transmetre més, és aquest contrast. Tu saps que a Bombai i a Bollywood, que és la capital financera, una ciutat amb 20 milions de persones, però és que d'aquests 20 milions de persones, el 60% viuen en barris de barraques, viuen en condicions d'insalubritat, i a partir d'aquí també les realitats d'aquestes persones són molt, 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 molt variades, perquè n'hi haurà que viuen aquestes condicions per poder estudiar, n'hi hauran que ni vivint en aquestes condicions tenen oportunitats de poder arribar a estudiar i d'oferir un futur millor als seus fills. Per tant, bueno, cal realment endinsar-se, i aquesta exposició ajuda, no, a veure, no, a entendre una miqueta com és tot això, com viuen aquestes persones. Quan parlem d'aquesta pobresa extrema, de què estem parlant?
Uh-huh. Isabel, per conèixer una mica l'origen de l'entitat, Sonrises de Bombay, va ser creada l'any 2005 pel periodista i escriptor Jaume Sant Llorente, després d'un viatge de vacances a Bombay que diu que li va canviar la vida. Què és el que el va transformar en aquest viatge?
Doncs és realment una història curiosa. De fet, van ser un parell de viatges, perquè, bueno, el Jaume, doncs, va necessitava fer un peron, va anar de vacances, no estava gaire convençut, el van convèncer, i llavors es va quedar, la Índia no l'apassionava molt com a destí, bueno, va anar-hi, però al tornar li va quedar com un run-run de, ostres, igual no he vist tot el que voldria, i va fer un segon viatge en un període molt curt de temps, crec que després de 3 mesos, i en aquest segon viatge ja es va plantejar d'escriure un article i volia conèixer més la realitat dels islams, i aquí a l'últim dia del viatge va ser quan va conèixer un orfenat que estava a punt de tancar les seves portes, deixant a 40 nens al carrer, amb tot el risc que això comportava perquè aquests nens anaven a caure en mans de xarxes d'explotació de tràfic infantil. I aquí va ser quan en el viatge de tornada va decidir fer un cop de cap i, bueno, ajudar en tot el que pogués a sanejar l'economia d'aquest orfenat. Això és el que va implicar aquest gir de la seva vida, no? De vendre el que tenia, de deixar la seva feina i de traslladar-se'n allà per tirar-ho endavant. I clar, quan va pujar en marxa tot aquest projecte, és quan va dir, bueno, això, necessito recolzar-me en algú, i va crear Sonrises de Bombay, aquesta ONG, una personalitat jurídica que li permetia canalitzar totes aquestes, tot aquest projecte. A partir d'aquí, clar, ell venia d'un altre món, es va formar en tot el que seria l'àmbit de la cooperació, i jo crec que 8 anys després pot mirar enrere i estar ben satisfet, no només que aquest projecte de l'orfenat no és un projecte ja de Sonrises de Bombay, sinó que camina sol, és sostenible mitjançant les matrícules d'una altra escola, i aquest al final és el nostre objectiu, no? Que les coses siguin sostenibles i que sigui una transformació amb la comunitat amb la que treballem, sinó que, bueno, hi ha una estructura professional i voluntària darrere seu amb més de 200 persones contractades, i 200 persones contractades vol dir que nosaltres, per exemple, aquí som 6, que l'equip de Sonrises de Bombay a la Índia també són 6 persones, però que tota la resta de persones contractades són persones que treballen en els projectes, no? Les mestres de les escoles, bueno, tot el personal que necessita per tirar endavant el que estem fent.
Isabel, en aquests 8 anys de trajectòria de Sonrises de Bombay, dius que el senyor Jaume va començar amb aquest orfenat perquè no es tanqués. Quins altres tipus de projectes heu desenvolupat, no?, per seguir la inèrcia i el suport a aquest primer orfenat en aquests 8 anys?
Nosaltres tenim 3 línies de treball. La primera, que és la que es va desenvolupar ja totalment, com tu dius, no?, lligada a l'orfenat, que és el tema de l'escola, és apostar per l'educació, no? Partim de la base de que l'educació és la clau fonamental que permetrà tancar amb aquest cercle, no?, viciós de la pobresa. I, per tant, el que es van endegar diferents projectes, ara tenim projectes a tots els nivells educatius, a l'educació preobligatòria, tenim 23 centres de preescolar, després donem suport a l'escola Yashodan, que és una escola que cobreix tot el que seria l'educació obligatòria dels 6 als 14 anys, que és obligatòria, per això obligatòria i gratuïta des del 2009. Això diu la llei. A la pràctica, realment, hi ha esquerdes, no? I després també tenim un projecte per promocionar la continuïtat dels estudis, no?, que es diu Future Smiles, dels nens que acaben l'escola als 14 anys i que puguin continuar amb estudis superiors. Això seria en la línia d'educació. En la línia de salut estem duent a terme un projecte d'oncologia pediàtrica per donar suport, o sigui, per una banda, treballar per aconseguir l'accés de nens sense recursos, de famílies sense recursos, als tractaments oncològics, i per una altra banda, sobretot, vertebrar una xarxa de suport psicològic pels nens com per les seves famílies, també de poder continuar amb els estudis en els casos que poden continuar estudiant, de fer assessorament, acompanyament, no? tot un projecte d'acompanyament a les famílies que estan vivint aquesta situació. També es fan camps de salut, revisions mèdiques, revisions oftalmològiques, campanyes de sensibilització. Es treballa molt en aquests centres de preescolar el tema de la salut, amb campanyes sobre nutrició, amb campanyes de vacunació, no? Tot el que seria formació, un treball molt, molt proper amb els pares i amb les mares, mitjançant les professores d'aquests centres. I per últim, hi ha la línia de desenvolupament socioeconòmic, que estem posant molta empenta i molta força darrerament. És un projecte molt nou, però que està funcionant molt i molt bé, que és un projecte de formació ocupacional per dones. Són dones dels propis slams, que el que, bueno, se'ls ofereix l'oportunitat de formar-se en diferents professions i, a banda, també una formació comuna, no?, en com podem dur a terme el seu propi negoci, la seva pròpia cooperativa, etc. I a partir d'aquí, doncs, està tenint realment resultats molt bons, no?, en termes d'ocupació, a banda de tota la satisfacció personal i l'autonomia que aquestes dones guanyen de seguretat en elles mateixes i la projecció cap al conjunt de la comunitat, perquè si així com us deia que l'educació és un punt, una eina clau, el paper de la dona és fonamental per avançar en aquesta transformació cap a una societat més justa, no? I que coneix els seus drets, que reivindica els seus drets i que exigeix que respectin.
Uh-huh. I ens heu comentat, no?, les tres línies d'actuació de l'ONG. Per exemple, educació, salut, inserció sociolaboral. Això, el govern de la Índia, en principi, ho té en compte per la societat, per aplicar-ho, o és algo que és totalment privat i si no hi ha ONGs, no, això no tira endavant?
No,
com
clar,
funciona allí?
És el que dèiem. Clar, primer el que us deia, aquesta situació de desigualtats reals que es donen entren en conflicte una mica amb els principis democràtics del país, no? I a més amb una economia que està en creixement, però que ja et dic, està en creixement, però també amb unes condicions de desigualtats molt grans, no? Diríem que els capitals doncs es concentren en una part de la població, però la realitat és que a l'Índia el 35% dels seus habitants viuen amb menys d'un euro al dia, no? Per tant, hi ha molta pobresa, també això influeix molt al tema de les zones rurals, no? La pobresa també és molt diferent en zones rurals que en zones urbanes. Uh-huh. A una metròpoli com Mumbai, més de 100 famílies arriben diàriament a la ciutat en busca d'oportunitats. Són aquestes famílies que de seguida o viuen al carrer o poden arribar a viure en una d'aquestes barriades. D'aquests barris n'hi han que són reconeguts com a tal per les autoritats, per l'Ajuntament, n'hi han altres que no. Però tot i així, per exemple, l'educació és, ja us deia, ha de ser, és obligatòria i gratuïta dels 6 als 14. Hi ha lleis que han de garantir la igualtat de la dona. En aquest sentit, diríem que són molt avançats a nivell legislatiu, però a la pràctica, no, hi ha aquest decalatge, hi ha aquesta diferència. Per tant, el govern és conscient de que hi ha molta feina per fer, de que no arriba, de que no dona solucions. Bueno, i per això també és molt important que hi hagi aquest procés d'empoderament de la ciutadania, perquè la ciutadania conegui i reivindiqui i faci pressió, no? Perquè aquests drets siguin garantits. O sigui, realment hi ha un decalatge entre el que hauria de ser i el que és, no? De falta d'inversió. Realment, als barris on nosaltres treballem hi ha balguadis, que són aquestes guarderies, no? Aquests centres de preescolar n'hi han de públics. Però, clar, quan el nen que li toca el balguadi està molt lluny i no té ni una xarxa d'autobusos, diríem, per poder-hi arribar, o no té diners per poder pagar l'autobús per arribar, a la pràctica és com si no n'hi hagués, no? Quan la qualitat d'aquestes escoles també és més baixa, perquè ho és, no? Perquè hi ha certs estudis que estan demostrant que la qualitat de l'escola pública, també per una qüestió de ràtios, etc., té uns resultats més baixos que escoles privades, doncs les famílies que poden intenten fer aquest esforç perquè els seus nens vagin a escoles bones. Però, bueno, paral·lelament hem d'exigir que aquest nivell sigui de qualitat. Llavors cal molt fer aquest treball d'empoderar la ciutadania, de treballar en xarxa des de les ONGs, no? De fer aquesta pressió política perquè els governs compleixin, no? amb el que diuen que han de fer, no? O amb el que marquen les lleis.
Uh-huh. I Isabel, en aquests 8 anys de trajectòria, de treball in situ a Bombai, així per fer una perspectiva més gran, quin diries que ha sigut la llavor d'aquesta ONG en aquests 8 anys i en aquest treball? Què és el que ha canviat una mica en la comunitat?
Home, doncs jo crec que, mira, l'exemple que, a banda de que pots veure, no?, en casos concrets d'aquests nanos que havien estat a l'orfenat i que ara són nanos que, per exemple, participen en el projecte de Future Smiles, no?, tot i que a nivell de distància de la ciutat estan lluny, a l'equip del projecte és un dels espais on busca, no?, els beneficiaris del projecte, també en aquest orfenat, doncs veure, no?, l'evolució d'aquests nois, nois que tenen possibilitats de futur i que és probable que aquestes reverteixin en les comunitats on viuen, no? Això és un cas concret. I després el paper de les dones. Dones, jo us convido que mireu un vídeo, el nostre vídeo institucional que està a la web, que si entreu el podreu veure, de les dones que expliquen com ha canviat la seva vida el fet de ser contractades per ser professores d'aquests centres de preescolar, no? I tota la formació que han rebut i com això canvia la visió que elles tenen d'elles mateixes i canvia el seu paper a casa seva, el seu paper en el seu entorn, no? I com elles són un motor de canvi espectacular. Jo crec que aquesta és la llavor del canvi, no? D'aquest canvi de mentalitat, de sentir-se bé, de tenir força, de tenir eines per lluitar perquè les coses siguin com tu vols que siguin. I quan dic com tu vols que sigui, li vull dir com tu, persona d'allà, que ets membre de la comunitat, vols que sigui i com vols que sigui el futur pels teus fills. Jo crec que són les llavors més, bueno, més destacades. De fet, el nom del projecte de dones es diu CIT, que és llavor, no? I jo crec que va tot una mica en aquest sentit que tu preguntaves.
Uh-huh. I Isabel, heu realitzat activitats de sensibilització aquí a tot arreu del territori, també suposo a Bombai. I sí. Quines activitats més teniu previstes o projectes, no?, en aquest futur proper, el 2014 o així, tant de sensibilització com de cooperació? Quins altres projectes teniu previstos?
Mira, a nivell de projectes de cooperació, jo crec que aquest any continuarem molt amb la línia de consolidar el que ja està funcionant. Sí que teníem ja un disseny d'un projecte de treball més de sensibilització sobre SIDA, però crec que potser per qüestions pressupostàries aquest any encara no el podrem arrencar. Per tant, ens centrarem més a consolidar el que fins ara hem estat treballant, això en termes de cooperació pròpiament. I en termes de sensibilització, doncs estem treballant en diferents línies, des de les xerrades, les exposicions itinerants. Després us recomano també, si us interessa i esteu en espais de formació o d'educació o de formació d'educació en el lleure, tenim uns recursos pedagògics, uns sobre els objectius de desenvolupament del mil·lenni, molt interessant, que es poden descarregar des de la web, i uns altres sobre els drets de la infància, que en breu també estaran disponibles a la web. Què més us destacaria? Participem en el marc de la campanya mundial de l'educació, que també és un espai des d'on treballem per fer arribar determinades reivindicacions sobre la importància de garantir aquest dret a l'educació tant en els països del sud com a casa nostra. Abans comentàvem l'exposició Bombai i Blanc i Negre, però també tenim una molt interessant sobre drets humans, no?, que mostren l'evolució dels drets humans des de la seva aprovació fins ara, des de la declaració fins ara, i com des de Bombai treballa en aquesta línia. Bueno, són una mica les activitats que anirem desenvolupant, i a més n'hi hauran moltes més de cara a l'any que ve. El que passa és que ara estem en procés d'elaboració del pla de treball i fins d'aquí un parell de mesos no tindrem aprovades totes les activitats que durem a terme, no? Però totes van molt en aquesta línia de donar a conèixer a la ciutadania la realitat que es viu als slums de Bombai i quin és l'impacte dels nostres projectes. També estem posant molt l'accent en que diferents grups de voluntaris a diferents ciutats, tant a Catalunya com fora de Catalunya, puguin impulsar també activitats i donar a conèixer aquesta realitat alhora que també realitzar activitats per captar fons, no? Perquè al final nosaltres som una entitat amb finançament majoritàriament privat, que això vol dir que ve dels nostres socis i sòcies i de donacions, i bueno, hem de posar també molt l'accent en aquesta captació de fons, perquè és el que fa que sigui possible tot el que estem fent.
Uh-huh. I una mica ara et volia comentar sobre això que acabes de dir. És una ONG relativament recent, no?, del 2005,
sí,
i justament hem anat veient com últimament el sector de la cooperació, malauradament, doncs cada cop és més sensible a qualsevol tipus de retallada i com ha anat minvant aquest sector. Llavors una pregunta era com ho feu per tirar endavant, tot i la crisi, tot i les retallades en cooperació, per poder tirar endavant aquests projectes que ens comentes que són tan interessants per Bombai.
Per una banda, i això ho fem en el marc de la Federació Catalana d'ONGs, de la que formem part, doncs estem, ja us deia, nosaltres no tenim finançament públic, o fins ara teníem una subvenció de l'Ajuntament de Sabadell, tot i que participem en convocatòries i el busquem, però evidentment la situació actual és complicada, però participem a partir d'aquesta xarxa en reivindicar, en exigir un compromís polític real amb aquestes polítiques públiques de cooperació, perquè realment hi ha hagut un desmantellament, bueno, com de tantes altres polítiques, que creiem que és important tant denunciar com exigir, no?, aquest compromís polític real amb aquests projectes. I per una altra banda, doncs nosaltres ja us deia, és que tenim molt... El nostre suport fonamental són els nostres socis i sòcies, a les persones que ens fan donacions i les empreses col·laboradores. Llavors també posem molt l'accent en mantenir ben informats els nostres socis, les nostres sòcies, en fer arribar, no?, en donar-nos a conèixer a públics diferents, en llocs diferents, on potser les persones no coneixen tant la nostra tasca, i també des del Departament d'Empreses, no?, a treballar, a fer xarxa, a donar-nos a conèixer per poder anar implicant diferents agents socials en la nostra tasca.
Doncs precisament, Isabel, si hi hagués alguna persona que ens estigui escoltant, alguna empresa, doncs, que volgués col·laborar amb Sonrises de Bombai o fer-se soci inclús, què és el que hauria de fer?
El que hauria de fer és trucar-nos per telèfon al 93467-3445, o el més fàcil, entrar a la nostra web, www.sonrisesdebombai.org, on trobarà com fer-se soci, i si no, trobarà també totes les nostres dades per posar-se en contacte i poder parlar amb la persona que porta el Departament d'Atenció al Soci, amb la nostra companya. I també hi ha moltes maneres de col·laborar, des de compartir informació de l'entitat, si algú ha trobat interessant aquesta entrevista, al seu Facebook o al seu Twitter, perquè més gent ens conegui, com també ara que ve Nadal, a la nostra pàgina web també podreu veure el nostre catàleg de postals. De fet, en una estoneta ja estarà penjat, i tenim les postals fetes per les dones de la Índia, tenim postals electròniques exclusives, tenim un calendari per l'any 2014. Això també les empreses, no?, poden posar-se en contacte amb nosaltres. Les formes de col·laborar són mil. Si algú vol ser voluntari en aquí, perquè nosaltres no fem voluntariat internacional, també animem a les persones a posar-se en contacte amb nosaltres. En breu també tindrem una botiga solidària amb diferents productes, samarretes, bosses, també moltes elaborades a la Índia, que, bueno, convidem a estar pendents i a mirar-ho, perquè segur que per fer algun regalet de Nadal que tots n'hem de fer, doncs també està bé fer-lo amb aquest valor afegit, no?, amb aquest punt solidari.
I tant. Doncs hem conegut una miqueta més aquesta ONG, Sonrises de Bombai, que en doble vessant ha visitat Sant Boi el passat dia 23 amb aquesta xerrada a la Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer. Recordem, fins al dia 15 de novembre també a la Biblioteca l'exposició fotogràfica Bombai en blanc i negre. Isabel Martínez, moltíssimes gràcies per haver estat avui a Ràdio Sant Boi. Ella és responsable del Departament de Comunicació de Sonrises de Bombai. Gràcies i que vagi bé la vostra feina.
Gràcies a vosaltres per haver-nos donat l'oportunitat.
Bon dia.
Merci. Gràcies.
Adéu. Molt bé, doncs continuem a l'Espai Solidari, com sempre en col·laboració amb la Unitat de Cooperació, Solidaritat i Pau de l'Ajuntament de Sant Boi. Ara amb música en brasilera, amb Míriam Aida, i amb el tema Por causa de voce menina.
Por causa de você, bate o meu peito. Baixinho, quase calado, coração apaixonado por você. Menina, menina, que não sabe quem eu sou. Menina, que não conhece meu amor. Você passa ou não me olha, mas eu olho pra você. Você não me diz nada, mas eu digo pra você. Você por mim não chora, mas eu choro por você. Você por mim não chora, mas eu choro por você.
Doncs la música d'arreu del món avui ens arribava directament des de Brasil amb aquesta cantant Miriam Aida i el tema Por causa de Voce Menina. I continuem a l'Espai Solidari en col·laboració amb la Unitat de Cooperació, Solidaritat i Pau de l'Ajuntament de Sant Boi. Seguim Marta Massanés després de l'entrevista i la música amb les notícies i l'agenda. Anem cap a l'agenda recordant aquesta exposició fotogràfica a la qual hem fet referència a la primera part del programa sobre els slams a l'Índia.
Volem dir-vos que encara podeu visitar l'exposició Bombay en blanc i negre, que està a la Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer de Sant Boi. Mitjançant les fotografies de Francesc Melcion podreu conèixer de més a prop aquesta realitat que ens han explicat dels barris més pobres de Bombay, que s'anomenen slams. En altres paraules, la realitat de les comunitats en les que impulsen els projectes de Sonrises de Bombay. Podeu veure aquesta exposició fins al 15 de novembre a Jordi Rubió i Balaguer, la biblioteca. Si voleu més informació de l'entitat o de l'exposició, podeu adreçar-vos a la web www.sonrisesdebombay.org.
D'acord, i de l'agenda a les notícies amb aquest titular, una vacuna contra la pobresa.
Així és, dijous passat es va fer públic el treball que ha estat fent el Comitè Espanyol d'UNICEF i l'Institut de Salut Global de Barcelona sobre l'impacte de l'ajuda espanyola a Moçambic. Aquesta anàlisi es centra en les polítiques de salut, d'immunització en aquest cas, i en els seus efectes sobre la mortalitat infantil del país. Els resultats de l'informe apuntant en l'idea de l'ajut als beneficis ètics i pràctics, que no poden ser ignorats. Per avalar una mica aquest titular, hi ha algunes xifres que porten a la reflexió, i n'hem triat algunes, com per exemple que 1,6 milions de nens i nenes han estat salvats des de 1990 gràcies als avenços de salut a Moçambic, d'acord amb les dades d'UNICEF.
En només 15 anys, el tercer país més pobre del planeta s'ha reduït a la meitat les taxes de mortalitat dels menors de 5 anys. Una altra dada és que el 70% de la cobertura d'immunització en rutines bàsiques que inclouen el tètanus, el xarampió, la diftèria, arriba ja a la major part dels nens i nenes mozambiquesos. Les vacunes han jugat un paper central en aquest procés, que les converteix en una de les poques bones opcions del desenvolupament en termes de cost i eficàcia. L'extensió de vacunes existents, com la del pneumococ, o altres, podria suposar un nou pas endavant en la lluita per la supervivència infantil. Les de la sida i la malària, encara per arribar, podrien tenir efectes més avançats per la supervivència. Continuem amb més dades, com per exemple que 100.000 vides han estat salvades per les contribucions d'Espanya als programes de malària del Fons Mundial. Uns altres 39 milions de nens i nenes han escapat d'una vida de discapacitat gràcies a aquests recursos. El finançament que la cooperació espanyola concedeix al Centre d'Investigació de Moçambic està al capdavant de l'esforç global per enregistrar la primera generació de vacunes contra la malària. Un esforç que genera en retorns econòmiques directes i indirectes per a la ciència espanyola 1,71 euros per cada euro invertit. I també per dir-vos que 33 empreses espanyoles que van anar a Moçambic el passat mes d'octubre buscant oportunitats de negoci en una de les economies més dinàmiques d'Àfrica, així ho han trobat. Les empreses recolzen el prestigi i la legitimitat construïts per Espanya al llarg de molts anys de solidaritat i cooperació amb les poblacions pobres del país. I per últim, dic un terç dels recursos disponibles el 2013 per a la cooperació en Moçambic, un terç més pel que fa al que s'havia invertit en el país el 2008.
Doncs amb aquesta notícia arribem al final de l'Espai Solidari d'avui. Com sempre, arribem al final d'aquest espai solidari en col·laboració amb la Unitat de Cooperació, Solidaritat i Pau de l'Ajuntament de Sant Boi, recordant, Marta, de quina manera podem tornar a llegir aquestes informacions, aquestes notícies, o si volem tornar a escoltar aquest espai solidari.
Us podeu dirigir a la nostra web www.barrejant.cat o bé al nostre Facebook o Twitter, Cooperació Sant Boi.
D'acord, doncs gràcies, Marta, i fins la propera setmana. Que vagi bé. Bon
dia. Fins la propera, Mònica.